Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Benvingudes i benvinguts al 66è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Mollet, Ràdio Vic, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerra i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir!
Hola, Sergi, bon dia i bona hora a tots els nostres oients que ens poden escoltar tant en rigorós diferit com a través dels podcasts.
I també tenim avui el Santi Simón, jugador del Mollà Mollanès. Santi!
Hola, què tal? Bon dia a tots.
Bon dia. I avui s'ha saltat, bueno, no s'ha saltat res, perquè de fet avui és festa. Tenim l'Adrià Pérez, que ha volgut venir amb el papa. Què tal?
Bé.
Molt bé. I també, com sempre, la part tècnica, el Guillem Remisa. Què tal, Guillem?
Molt bé.
Doncs som-hi. Vladimir, quin menú tenim avui?
Avui comencem amb una entrevista amb el nostre amic, mestre català, Roberto Villa, del Montornès, que parlarem de forma extensiva de molts aspectes del joc i del joc d'edats i tal. El Santi ja s'intueix, no?, els nostres oients, que ha portat alguna personalitat del món dels escacs. I després, els acudits dolents d'escacs, la segona entrega.
Segona i última. Prometo que és l'última entrega.
Sí? Sí,
tan
sí,
dolents
sí.
Són.
Molt. Ho matarem aquí, això. Molt bé, doncs som-hi. Tenim ja en línia el Roberto Villa Izquierdo. Ell és, com deia el Vladimir, mestre català. És president del Montornès i també és pare d'un conegut jugador dels joves d'aquí a casa nostra, que és un gran talent, que parlarem després, de l'Àlex Villa. Roberto, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Doncs... molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Ens agrada molt que estiguis aquí amb nosaltres. Escolta'm, Roberto, com et vas enamorar dels escacs?
Bueno, pues mira, des de ben petit. Curiosament, si no m'equivoco, va ser en un estiu, no?, a Burgos, que nosaltres veraneamos allà en Burgos, que la meva família és d'allà. I la veritat és que, bueno, el meu tiet venia de la mili emocionat de que es jugava molt als escacs. I molt petit, i bueno, va començar a fer-me uns moviments, i de sobte va sortir el meu pare i diu, hòstia, pues si jo també sé jugar als escacs, no? Però bueno, jugava de... recordeu-vos el moviment A3, H3, no? Com que es podien fer dos peons a la primera jugada, no?
Sí.
Tampoc tenia molta idea, però sí que sabia per moure les peces. I bueno, pues vaig començar en un estiu jugant així partidetes, i després quan vam vindre a Barcelona pues ja ens vam orientar una miqueta a això dels clubs d'escacs, que en aquella època també existien, fa ja bé 37 o 38 anys.
Wow.
I vaig acabar el club d'escacs Molinou, que jo vivia a Sant Boi de Llobregat, que estava al costat. I ahí pues, ja em vaig formar com un jugador petit, però bueno, que m'agradava molt, i anava dos dies a la setmana que feien classes. I molt bé. I després ja la continuació va ser pues, la participació als campionats comarcals del Baix Llobregat i després als de Barcelona. No, em sembla, en aquella època anaven directament a Barcelona, no hi havia Baix Llobregat. I bueno, pues, se me'n donava bé. Guanyava partida i alguna vegada quedava campió i la veritat que molt bé, molt bé.
I com a jugador, el millor record teu quin és?
Bueno, a veure... Hi ha molts, però sobretot quan ets més jove, amb 15, A partir dels 11 anys, que ja vaig començar a jugar a campionats d'Espanya, pues tinc molt bons records, però molt bons records. I a mesura que te feies més gran, pues clar, la preadolescència, l'adolescència, pues ja t'ho passaves molt millor. Ah. A part de competir, pues t'ho passaves molt bé amb els amics, amb les amigues, i molt bé, molt bé. Mm.
Roberto, el Montornès, club del qual tu presideixes, sempre s'ha destacat per el gran número de joves jugadors que hi ha, no? I també pel seu nivell, hem de pensar no només l'Àlex, també el Hongwei, la família Linares, Jordi Núria Linares, etc. Imagino que això requereix una gran inversió d'hores i de feina i recursos. Com t'ho fas? Com us ho feu?
Bueno, és un tema que és complicat, no és fàcil. Avui en dia tindrà un club amb una cantera molt nombrosa de nens i nenes. Sobretot és la involucració, o sigui, la involucració en fer la tasca i que t'agrada i com és el meu cas, pues és la meva passió. Mm-hmm. Jo me'n recordo que jo des de ben que era petit, pues a mi m'ajudava molta gent al club on jo vaig començar. I aquí, pues bueno, pues des de que el meu fill pues va començar, diguem-ne, va vindre a les classes, pues vam refundar una miqueta el tema de classes del Montornès i doncs fins ara bastant bé, o sigui, molt d'èxit, lo que passa que bueno, pues com a tot, ja sempre que quan hi ha molta canalla, molts nens, pues necessiten més professors. Mm-hmm. I això és el que ara tenim, aquest petit problema, que necessitem una miqueta d'ajuda, perquè és complicat abarcar tot el... És que penseu que teniu uns 25 nens d'escola de club, a més de 50 d'escoles, o sigui, d'escoles dels col·legis, del poble.
Sí, 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 déu-n'hi-do.
O sigui, és una passada, o sigui, tenim una cantera espectacular. Després de la pandèmia ha sigut un boom el tema dels escacs del nostre poble. I bueno, has referenciat al Hongwei, que ja té 18 anys, has referenciat també al Jordi, que actualment continua jugant, i sí que hem tingut nens molt bons, i a part hem guanyat molts títols d'equips, en les finals catalanes d'equips. Però bueno, és una feina, són moltes hores i bueno, que és complicat, no penso que és tan fàcil com això tindre un club a molts nens, és molt, molt complicat.
Teniu algun patrocinador o algú que us ajudi amb el sistema econòmic?
No? No, tenim la subvenció de l'Ajuntament que ens donen cada any, però bueno, és una subvenció que realment entre pues eso, els tornejos i les fitxes i tot això queda una miqueta... O sea, se zanja amb això, amb els pagaments de la federació, però el tema d'esponsors, no tenim ningú. O sigui, realment el principal esponsor som els professors, que ho fem, com diem, amor a l'arte.
Sí. Bueno, sort n'hi ha.
No, a més... A més, aquí, Roberto, podem revelar una mica el nostre secret, que tenim tu i jo, no? Que en un determinat moment teníem aquí dos jugadors molt bons, l'Aitor Funes i l'Arnau Salvans, i vam parlar amb tu i vam decidir que el millor pel seu progrés era que fitxessin pel Montornès, perquè en aquella època tot just estàveu allà formant aquests equips, sub-12, sub-14, i per ells era la solució més bona, i per tant han passat allà unes quantes temporades, han pujat bastant, ara tots dos tenen normes de mestre català, i la veritat que ha servit molt per tant per vosaltres com per ells.
Sí, no, aquesta sessió, que te'n recordes, no?, que vam fer un dinar tu i jo allà a Sabadell.
Sí.
I la veritat que jo tenia molta por de dir-t'ho, no?, però sí que volia... per aquests dos nens, pues, que s'enganxessin una miqueta amb els nostres jugadors. I la veritat que, bueno, a l'Arnau va estar dues temporades, sí. I a l'Aitor sí que va enganxar quatre temporades,
sí.
I bueno, va ser fantàstic, perquè vam anar-hi als campionats d'Espanya, que era el que jo volia, perquè aquests nens tinguessin aquesta oportunitat d'ir així en grup, d'amistats, d'equips, i molt bé, molt bé. De hecho, Vladimir, o sea, els de l'equip sènior, cada diumenge em recorden, que pena que no estigui aquí a l'Aitor Funes amb nosaltres. Mal recorden, i la veritat
sí. Que,
bueno, és llei de vida, ell ha de tornar allí a la seva zona, el tema dels estudis, el tema del desplaçament, i bueno, que és tot molt correcte. Això, a més, en clubs és molt difícil, no?, això de fer una sessió de jugadors, per millorar, sí. I després tornar-los al lloc és... sea, és molt bonic, però és difícil, això que avui en dia passi als clubs, perquè hi ha molts celos, moltes històries.
No, i a més, vull subratllar que, per exemple, la decisió de tornar al Calldetenes enguany ha estat únic exclusivament de l'Aitor. Això estan educats tant a la seva família que les decisions les prenen els nens. I, per tant, fins i tot, el David, el seu pare, no ho sabia, i ja t'ho vaig comentar, no?, que l'Aitor m'havia dit que ara aquest any jugo amb vosaltres, no? I després, de seguida, ho vaig comentar al pare.
Sí, sí, el que no saps, Vladimir, que ja li vaig dir que tornarà al Montornès. No sabem quan, però...
Escolta'm, Roberto, parlem una mica del teu fill, l'Àlex Villa. El seu palmarès és una cosa brutal. 3 cops campió d'Espanya, sub-7, sub-9, sub-10. Ha participat en 3 campionats d'Europa, 2 mundials representant Espanya. I recentment, si no m'equivoco, mes de setembre, ha quedat tercer del món en categoria sub-12 en resolució de problemes. I també t'he de dir que hi ha un GM que crec que coneixes prou bé, no diré el nom, però el coneixes, i em va dir un dia que l'Àlex, quan el veia jugar de ben petit, resolent problemes, era algo espectacular, i que no havia vist res semblant a la seva edat. Com es desperta l'interès de l'Àlex pels escacs?
Bueno, pues... A veure, jo, com jo sempre he sigut jugador d'escacs, jo sé que és un món molt bonic, això dels escacs. I els nens i nenes, pues, si comencen aviat, pues, jo sé que tenen un futur prometedor, ¿vale? Va ser, bueno, a veure, és com a tot, eh? Tenia 4 anys i mig que jo ja li me'l portava als tornejos por ahí, me'l portava perquè ell veiés el que era els escacs.
Respirés l'ambient, eh?
Sí, que veiés l'ambient, no? I bueno, pensa que va ser més difícil convèncer la meva dona que el meu fill, eh? O sea, també t'ho dic,
sol passar.
Perquè la meva dona sempre m'ha tingut com un bicho raro, eh? El tema de jugar als escacs. No, us ho prometo. Però bueno, lo de l'Àlex va ser molt bonic perquè realment va ser complicada l'entrada, perquè ell té un caràcter, té molt caràcter, eh? Ha salit a la madre.
Vaig, si et sent.
No sé si em sentirà. Pues bueno, jo el que volia, evidentment, era el punt número 1, jo no volia ser el seu professor d'escacs, perquè hi havia una rivalitat de sempre, entre fill i pare, pare i fill, i això és molt, molt complicat de gestionar. I llavors me la vaig ingeniar per poder portar-lo a una escola d'escacs que hi haguessin més nens. Clar. Vam provar-lo al Barberà, perquè jo en aquella època era jugador del Barberà, i em vaig donar compte que era una matada això del... El desplaçament.
Sí, clar,
el desplaçament de cotxe era molt complicat per un nen tan petit, eh? Que quan arribava allí es posava a jugar als escacs, o sigui, m'agradava, però el noi no... Veia jo que era complicat, encara que fossin només els dissabtes pel matí, eh? Però era complicat. Llavors em va ocorrir, jo, ostres, si visc aquí a Montornès, clar, hi ha un club d'escacs, i jo, bueno, vamos a ver com està muntant. I l'escola estava... no estava ben bé definida, i em vaig comprometre jo, dic, ostres, pues mira, vaig ser jo el professor, i vaig enredar 4 nens que ja havia per allà despistats al centre cívic, i això va ser la realitat, i bueno, pues al meu fill pues, li feia gràcia que jo fos el professor, no? De a tots. I ahí va començar una miqueta a entusiasmar-se amb els escacs, però no per els escacs en si, sinó perquè s'ho passava bé amb la canalla. Clar. Jo les explicava una xorrada en el mural 5 minutets i llavors es posaven a jugar, acabaven tirant les peces, i bueno, s'ho passava molt en la canalla.
Que bo.
I va ser una miqueta pues, així com vam començar-hi.
Roberto, a mi em consta aquí en el guió que en la formació de l'Àlex van tenir doncs, un paper important els cromos de futbol.
Sí, bueno, lo dels cromos va ser una cosa... molt, molt divertida. Bueno, van a veure, diguem-ne, sí, diguem-ne que primer va ser els cromos i després va ser el Lluís Comas, que el coneixes també molt bé.
Sí, i tant.
Que va ser el seu primer professor gairebé, no sé si va ser als 5 anys o 6 anys, no me'n recordo exactament. Però va haver una travessia d'un any, abans de començar amb l'entrenador, diguem-ne, privat, doncs que sí que molt curiós, però clar, els nens petits, si tu els diu que els agrada pues, jugar a la pilota i, sobretot, els companys, pues, sempre hi ha pares que són molt... no sé com dir-te, però bueno, els agrada comprar-li els cromos. Els
sí,
nens,
sí,
no?
Sí, sí.
I clar, el meu fill va vindre un dia a casa una miqueta cabrellat perquè diu, per què no em compres paquets de cromos? I jo li vaig... I diu, no, és que aquí, en aquesta casa, no funciona així. Tu, si vols cromos, i diu, mira, te'ls has de guanyar. Ostres, i el tio... el tio així em va mirar i què tinc que fer? I jo, ostres, ahí em va pillar una miqueta fora d'això. I em va dir, tens que fer exercicis d'escacs. I el tio me mira així i dice, vale, accepto el repte i tal. I bueno, vaig provar-ho, però diu, ah, no crec que... O sea, no li vaig donar molta importància perquè no sortirà bé, perquè un nen que estigui mitja hora, diguem-ne, fent exercicis a una edat tan temprana, és gairebé un repte, però un repte important. I bueno, vaig agafar material i exercicis i el tio, però de mat en uno, era molt senzillets, i el tio le veia que se ponia a fer-los i me'ls ensenyava, papa, ja els he fet, paquets de crom. I jo, ostres, jo ara tengo que ir a comprar els paquets de crom. I bueno, i així vam començar amb la tonteria i després dic, ostres, però si és que té moltes ganes de guanyar paquets de crom. O sigui que el tio volia fer molts exercicis de tàctica per guanyar, diguem-ne, el seu premi, els paquets de crom, no diré la marca, Adrenalin, que sí, són caros de l'antes,
Sí, sí, crillos, crillos.
Quis o buit i tres repetidos. O
sea, et devia sortir car, al final.
Mira, conservo... Algun dia, mira, si vaig allà al programa en directe, us portaré els tres àlbums que tenim fets.
Quin pilot d'exercicis que ha fet, doncs.
No us ho podeu imaginar, la despesa econòmica que vaig tindre jo, però també va ser una contraprestació increïble, increïble. També us ho diré que tenia 5-6 anys i jo, clar, volia un material bo perquè no era el mateix buscar-los per internet, imprimir els fulls o comprar llibres. Era molt complicat tindre una metodologia, no? Sí, el tema dels exercicis. I llavors vaig demanar ajuda i vaig demanar ajuda a l'entrenador del Javier Abans, que des de petit va ser campió d'Espanya. Bueno, laureado durant 5 anys, el tio campió d'Espanya, 2 cops de sub-8, 3 cops de sub-10, bueno, una barbaritat. I el seu entrenador em va dir, compra-li els steps, que són uns llibrets que estan fets en Holanda, em sembla, si no m'equivoco, i que només es poden comprar per internet. O sigui, s'han de comprar a internet a l'editorial d'ells i tal. I llavors vaig començar a comprar-li els steps, no? L'step 2, el 3, bueno, però hi havia, em sembla, 4 unitats cada lliçó. Però, bueno, hi havia un fotre de problemes. El bo que aquests problemes iban increixent la seva dificultat. Sí, sí. I això va ser màgic, perquè jo em vaig donar compte de que decía, ostres, perquè és que a més està prenent escacs, perquè eren exercicis de tàctic que s'anaven millorant, bueno, conceptes, a part del mat en uno, pues, el raig X, la doble amenaça, o sea, algo que veiem nosaltres molt senzill, però llibres que són molt bons. També és veritat, i això un copet de llança a mi amigo Jordi de la Riba, que vam començar també amb els 3 llibres d'ell. També els vam fer paral·lelament al primer llibre de tàctica que va fer del Jordi, pues aquest també fantàstic, el va acabar l'Ale, el següent, el tercer. I bueno, tot això, pues imagineu-vos les pàgines i pàgines i pàgines que em feia el tio, i claro...
Els cromos.
A complir.
I bueno, però us ho prometo, veure la felicitat del meu nen, ¿vale? Amb els seus cromos, mira-los, estadísticament se los sabia de la memòria, Diuen que el Carlsen era un genio de les capitales i de, bueno, que sabia coses que no era normal d'aquestes edats. Però és que mi hijo memoritzava els cromos del futbolista. La seva potència, la força
tot.
No sé quan. Jo al·lucinava i dic, però, hòstia, però esto no, què pode ser? Pues se lo sabia de memòria el tio.
Qué grande.
I bueno, pues mira, va ser un premi que ell anava fent treballant i molt bé, o sigui, però fins al 9 anys, va fer però un fotimer d'exercicis. I bueno, mira, a la pràctica, l'any passat, al campionat del món de sub-12, pues vam rebre una bonica sorpresa perquè es va disputar també el campionat del món de resolució de problemes de tàctica, de final i tal, i el tio quedó tercer.
Espectacular.
Vam quedar molt sorpresos perquè de 50 nens que es van presentar de la categoria sub-12, pues el tio en anglès i tot, o sea, li encanta fer resoldre exercicis.
I a més, això no ha corregut massa per aquí, aquesta notícia, no? Per mi ha estat una primícia ara, això que acabes d'explicar.
Ah, no sabia, Vladimir. Bueno, la veritat que jo no sóc un pare d'aquests que li agrada fer notícies així, però la veritat és que pues sí, va ser un bombazo. La Federació Espanyola ho sap, bueno, ens van fer el reconeixement, però aquí a la catalana, pues bueno, arriba la informació, pues que vola. No sé, no... Tampoc...
S'evapora, s'evapora.
Sí, sí, no, però realment jo també em vaig quedar sorprès, però tampoc soy un padre. Oye, mira, mi hijo ha quedado tercero del mundo de la resolució del problema. Però és que, bueno, jo, pregúntale al Jordi Magí i no ho sabrà. Pregúntalo al Pepo Viñas i no ho sabrà. I mira que tenim una federació amb unes xarxes socials de conya, eh?
Sí, sí, això exacte, és... exacte.
Però realment... Jo la publicitat que la vaig fer és al poble del meu, o sigui, a Montornès, que és realment on jo sé que hi
ha... Sí, hi ha interès, sí.
Que hi ha un interès i ja està. Però no deixa de ser també una anècdota, eh? Perquè era el primer cop que es feia aquest campionat del món de resolució de problemes, va ser una hora i mitja de, diguem-ne, de temps, amb 7 o 8 posicions, però déu-n'hi-do lo complicades que eren. Va guanyar un romano i el segon va ser un indi, que ves, aquests dos li van fer una publicitat brutal en els seus països, però brutal, i Àlex està en el pòdium amb els tres, amb la bandera espanyola que li van posar, i bueno, aquí pues, també és veritat que gràcies a això li van donar el bitllet la Federació Espanyola, que és molt agraït, a anar-hi a l'Europeu de Turquia. També és veritat que o sigui, la Federació, la FEDA, sí que li van...
Roberto, sí, un èxit. Més plans? Què tens de plans?
De plans amb Àlex, pues nada, ell continua amb les seves classes, doncs continua, ja juga al futbol també, que això sí que és complicat, no?, mantendre dues activitats, sí. però és un nen encara amb 12 anys i té que fer tot el que li agrade i que s'ho passi bé. I el tema de ser escalat, pues bueno...
Roberto, estem sobre temps, però vull fer dues preguntes molt ràpides i demano, sisplau, molta brevetat en la resposta. Primera, què sents com a jugador i com a pare quan veus l'Àlex, ja no guanyant, perquè això deu ser el normal, vaig llegir que tenia més de 123 trofeus, que és una barbaritat, sinó quan el veus jugar de la manera que juga?
Buah, m'encanta, perquè ja tio, no juga com jugo jo. Jo soc un tio posicional i és un tio dinàmic, tàctic, és espectacular. I aquest any potser sigui l'últim any que coincidim amb la Lliga catalana, però la veritat és que sí, és la felicitat de saber que ell ve coses que jo no veo en el tablero, això és que m'encanta, perquè això vol dir que té una formació molt bona.
I ha anat més enllà que tu, molt
i
bé.
I l'última pregunta molt ràpida. Sé que tens una primícia que em vas dir que em diria, que diries en directe.
Ui, a veure, cuéntame.
Hòstia, home, l'hi dices tu? Una primícia en relació a tu hijo.
Ah, bueno, sí. Bueno, pues mira, és que això, a més, no suele passar al món dels escacs, eh? Això és molt complicat. Només passa a la Índia i gente que, bueno, com digo jo, una miqueta castes especials ahí en la Índia, no? Que agafin... que tinguin l'oportunitat de que una empresa patrocini a un jugador d'escacs. ¿Vale? Mm. Eso em sembla que en Estats Units sí que es fa, a la Índia sí que es veu també que es fa, i a l'Àlex Villa, pues mira,
Noruega.
ens ho han dit, i te diré el patrocinador també, pues la revista El Llobregat, que organitza l'Open International del Llobregat abans del Sunway.
Sí, sí, sí.
I bueno, pues volen garantir la seva formació durant 4 anys de l'Àlex.
Fantàstic.
I bueno, molt bé. Ara al març suposo que ja ho faran públic en la revista. I bueno, a veure, són uns dinerets que van molt bé.
I tant.
No sé, o sigui, de tot el cost que jo porto d'Àlex és una barbaritat, però sí que és veritat que amb això garantim la formació, que és el més important, als entrenadors. I bueno, que això, estem molt contents, Àlex està al·lucinant també i
fantàstic.
I molt bé, doncs, on arribem.
Des de l'Escacs, enhorabona per aquesta patrocini i us desitgem moltíssima sort d'ara endavant amb tots els vostres projectes. Roberto.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Vinga, una abraçada, Roberto.
Vinga.
Anem per l'última secció molt ràpidament de cutre humor, de acudits dolents. Aquí es tracta de a veure quin és el pitjor. És a dir, vosaltres puntueu els acudits, Guillem, tu també participes, Adrià, tu també participes, tothom participa, jo explico un acudit i com més nota li doneu, de 0 a 10, vol dir que més dolent l'heu trobat i, per tant, millor pel nostre concurs. Val. Avui som molt dolents, però molt. Els tinc en castellà, endavant. Un dentista diu, li aplicaré anestèsia. L'ajedrecista, que és el client. No hace falta. Estoy reproduciendo mentalmente una partida de Petrosian y anoto como me invade el sopor. Nota. Fixeu-vos que no fa gens de gràcia, que jo, això és el bo.
Jo un 6.
Un 6, Vladimir.
6.
Adrià.
7.
Un 7.
Jo també un 7.
Un 7, fantàstic. Sí. Anem pel següent.
Si ho trobeu bastant dolent.
Això vol dir que és bo. Pel concurs és bo. Segon. Pero este perro es inteligentísimo. Juega al ajedrez. Vale una fortuna, no te creas. Le he ganado 3 partidas de 5.
3 partides de 5.
És que són molt dolents.
Doncs aquí un 8, aquí un 8.
Un 8, un 8. Vladimir.
Un 7.
Un 7, Adrià. Mentre rumia, Guillem.
Hi ha un 6, diria.
Un 6, Adrià. Molt ràpidament. Un 7, vale. Vinga, anem pel tercer. Diu, qual és el colmo d'un peón? Que no lo inviten al baile de coronación. Aquest va fer gràcia.
Vale, un 7 també.
Un 7, Vladimir.
Un 8.
Adrià. Un 8, el Guillem.
Un 7.
Aquest per mi s'emporta la palma de lo dolent que és. Diu, Ramon, tengo que confesarte que te he comido la dama. Pero si recién empezamos, hablo de tu señora, Ramon.
Un nou.
Vladimir.
Sí, un 10.
Sí. Aquest no sé si l'has entès. No l'has entès, eh? Digues un número.
A
Guillem.
Bueno, jo hi posaria un 6, potser.
Molt bé, anem per l'últim. A veure, que el tenim per aquí. Bueno, aquest és un clàssic, aquest el coneixereu tots. Diu, qui és el millor escaquista de la història? Diu, Moisès, l'únic que va fer taules amb Déu.
Sí, aquest el coneixem.
Aquest el sabem, no?
Doncs, nota. Un 6.
Un 6. Vladimir.
També,
per conegut.
Adrià.
7.
Guillem.
Un 4.
Aquest t'ha agradat, aquest, eh? Bueno. Vale, campió, final?
Bueno, perquè no el coneixia, potser.
El campió, entre la dama i el tercer, perquè aquí, doncs, ja...
El del gos.
Sí.
Deixem el de la dama?
Sí.
Doncs atenció que amb Eurovisió, aquí repetim la cançó guanyadora, en aquest cas l'acudit guanyador, que és horrorós, però que amb el final de l'acudit hi ha un silenci llarg. Ramon, tengo que confesarte que te he comido la dama, pero si recién empezamos, hablo de tu señora, Ramon. I ho hem de deixar aquí, ja, i ho matem directament d'aquesta secció, ja no tornarà a aparèixer mai més, de cutre humor.
Ah, qui sap, qui sap.
Qui sap, exacte, qui sap. Molt bé, doncs deixem-ho aquí, Vladimir, gràcies, Santi, Adrià, Guillem, i tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent, salut.
Vinga, adéu-siau.